I és que, com s'acostuma a dir en aquests casos, el Prado vestirà les seves millors gales a partir d'aquest divendres, dia 22, i fins al dia 30 d'aquest mes de juliol per celebrar l'edició número 37, i en són unes quantes, de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, que un any més ens proposa la gent de la penya d'escacs del Casino Prado. En parlem una vegada més amb en Francesc González. Francesc, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Jo li preguntava al Francesc, pregunta típica i tòpica, tot a punt, i em deia, sí, ara estem en aquell procés, de monta-desmonta.
Exacte. En procés de treure les cadires, que estan marejades ja de les butaques del teatre, treure-les, muntar les taules, muntar els endemiatges per poder fer la celebració d'una vegada més de l'Open d'Escacs Internacional.
És aquella feina que, com es diu en aquests casos, que no es veu.
No,
que no es veu i que
això només ho veuen els que estan dins...
els que estan pencant, diguem-ho així.
Exacte, exacte.
I és una feina feixuga.
Pues sí, és feixuga perquè és un sistema una mica... Clar, s'han de buidar pues, quasi 300 cadires i clar, això és una mica...
Imagina't.
És una mica pesat i s'han de pujar a l'escenari, s'han d'amagar dignament perquè no, perquè puguin estar per allà la gent que tingui que estar dalt, com els àrbits, etc. No? S'han de muntar les taules d'escac, s'han de posar les cadires de les taules, s'han de forrar les taules, bueno, posar les banderes, posar els taulers, posar les peces, i, bueno, i un sinfín de coses més que no vull avorrir l'audiència,
sí,
però que comporta la celebració d'un Open d'aquesta envergadura.
I cuidar, suposo, els detalls, no?
A vegades pues sí,
aquells petits
hi ha,
detalls que...
Sempre hi ha, cada any hi ha cosetes, o l'aire està molt fort, i llavors queixa un jugador, llavors el baixes una mica i llavors l'altre, oi, que fa calor, i mil anècdotes que te les vas trobant sobre la marxa.
No? Perquè, no sé, ara ho comentaves, no? Hi ha qui es pot queixar del fred, de la calor, de les cadires també es queixen?
Sí,
no
les cadires còmode. Les cadires és un problema que, bueno, que primer vull aprofitar que per agrair aquí a Mates, el grup Mates,
sí,
on subvenciona el lloguer de les cadires, el qual és molt d'agrair, és un col·laborador nostre des de fa molts i molts anys, moltes edicions, però les cadires és un tema que, clar, vull dir, és que no podem posar cadires anatòmiques i sensacionals perquè és que no cabríem. Llavors, clar, han de posar les cadires i vull dir, clar, hi ha gent, millor, pues, gent que té d'aquests estrangers que venen, que són fornits.
Més corpulents.
Més corpulents, llavors aquests, vull dir, troben pegues i tal, però bueno, sempre hi ha. Però bueno, cap cosa és insalvable, però és una mica a la carta, no? Vull dir, tot el que va venir cada any és una miqueta a la carta. Una cadira més reforçada, l'altra li canvia perquè a lo millor pobre té algun problema i té que tenir un altre tipus de cadira, si juga pel mig han de desplaçar el tauler, en fi, cosetes, anècdotes, cosetes
sí, sí.
que és un desgast, m'entens, vull dir, interior, però bueno, no deixa de ser...
Es pot aguantar,
tant,
no?
Tant,
es pot suportar.
El que importa és fer l'Open i poder-lo tirar molts anys endavant. L'Open, que és el degà de Catalunya des de fa temps, juntament amb Badalona, en la seva modalitat de 9 rondes, és el que és el més antic, vaja.
Aneu aguantant.
Anem aguantant i no és fàcil, no és fàcil perquè no som aliens a la crisi, tampoc. Nosaltres fem tots els mitjans i fem tots els detalls perquè la gent vingui, però hem notat uns anys cap aquí que la gent doncs, nota la crisi també. El que són jugadors i grans mestres s'hi venen sense problema, però els jugadors de Rodalies, de Barcelona, sobretot Ciutat i Rodalies, pues, bueno, m'imagino, no és que hagin parlat amb molts d'ells, però suposo que no tenen crisi com el que més, i a lo millor pues, prioritzen anar amb un cot de metro, a lo millor a Sant Martí, si viuen a Sants, per exemple, o al revés, o l'inrevés, que no pas tenir que agafar un tren i fer 40 minuts i 40 més, i evidentment una despesa econòmica més elevada, no? Millor s'han de quedar a dinar, vull dir, segons a quina hora pleguin de treballar, i clar,
dir,
si tenen la vora de casa és més fàcil.
Es mirarà molt més la pela, diguem-ho així, la despesa, que no pas fa 10 anys
enrere. Jo crec que ens estem mirant
a tots els nivells.
Sí, nosaltres sí. Ens estem mirant, perquè també ens està afectant, cada vegada costa més quadrar els números, no és fàcil, no és fàcil. O els que venen també s'ho miren, si s'ho miren les altes esferes, no? Perquè no ens ho mirarem nosaltres.
Oi tant.
Que tenim menys mitjans, no?
Perquè, Francesc, què val organitzar un Open d'aquestes característiques? Així, amb números rodons o...
12.000 euros.
12.000 euros.
12.000 euros. Uns 12.000 euros i bueno, cada any fem, per quadrar la caixa, cada vegada costa més, no? Fins ara ens anem en sortint.
Miracles, no? Pràcticament.
Bàsicament, hem de fer ja, vull dir, volar, ja salto, doble salto mortal sin red, no? Per poder arribar, doncs, a terra, s'ha d'establir i podré quadrar el dia 30 els números.
Clar, què passa? Les subvencions han minvat?
Les subvencions, o sigui, la voluntat de les entitats subvencionadores no, d'aquestes no minvat, però sí la realitat, que és que ells noten la crisi, tenen que fer reajustos i, evidentment, nosaltres estem immersos en aquests reajustos, no? La Generalitat, vull dir, la Federació Catalana d'Escacs, l'Ajuntament de Sitges, vull dir, totes les institucions que volen, que ens han ajudat fins ara i volen ajudar-nos, ho fan en menor mesura perquè la crisi es mana, no? I això, pues, també, clar, ens obliga a nosaltres, pues, a reduir coses, no? Vull dir, clar, nosaltres els premis, si us baixéssim molt, que potser algun dia tindrem que fer-ho, de moment no ha arribat a fer-se, l'any passat vam fer un retoc, però aquest any encara hem pogut mantenir-ho, però algun dia tindrem que rebaixar premis, perquè clar, si els números no quadren, el que no deixarem és de fer l'Open, no? Perquè llavors es devalua, perquè no venen els mestres, perquè clar, no tenen preus incentius, i això és un efecte dominó, no? Vull dir, fa que no vinguin tants bons jugadors, llavors menen menys, llavors, entens? Vull dir, els premis del circuit baixen, les dotacions del circuit cap a l'Open també baixen.
És el peix que es mossega la cua, no?
Exacte.
Els organitzadors intenten mantenir de totes el torneig perquè aquest no acabi morint, però, clar, això suposa haver de renunciar segons quines coses.
Sí.
I
el peix cada vegada se la mossega més, m'entens?
D'acord. Perill en aquest tipus de tornejos? Estic parlant del món dels escacs, és un món relativament petit.
És que és un món que no genera ingressos, no té televisió, no té, no té públic que existeixi en gran quantitat, sinó que té gent aficionats que van a veure-ho.
No sou mediàtics, diguem-ho així, no sou mediàtics.
No som gens ni mica. Som mediàtics per nosaltres mateixos, però som una minoria, evidentment. Llavors, clar, pues, que no puguem tenir recursos ens fa mal, no? Perquè ens basem en les inscripcions, bàsicament, i en les subvencions que rebem, no? Les subvencions, ja t'he explicat el problema, les dotacions, les inscripcions, pues, clar, si la gent no ve, perquè també la nota, com t'he dit abans, i busquen altres alternatives, pues, clar, això són ingressos que deixen d'endevenir. Com es contrasta això? Bueno, pues, si volem mantenir preus, no quadrarem els números, cosa que no podem fer. Si baixem les dotacions per poder equilibrar el pressupost, és on tornem una mica el peix que es mossega la cua. No? O sigui, llavors, a curt termini o a curt termini no moriran, però si no passa alguna cosa i sortim d'aquest vall de làgrimes i tornem a escalar una mica ja el muro...
Com
no?
Es diu, si no hi ha un cop de timó...
Exacte, si no fem un cop de timó que faci que el barco torni a tirar cap dalt, vull dir, podem patir a mig termini, podem patir seriosament per poder fer-ho.
Ara vaig a l'altre extrem. Es planteja en algun moment d'aquesta llarga història de l'Open en no fer-lo?
No, de moment no.
De moment no.
De moment no. El que sí ens plantejarem, si a curt termini la cosa segueix igual, és una mica tenir que baixar una mica els premis amb tot l'efecte dominó que això causarà. No?
Bàsicament perquè els jugadors, si venen, és per la dotació econòmica, evidentment.
O sigui, l'Open, el circuit, que és el que organitza la Federació Catalana, base té uns punts que valoren i incentiven la valua del torneig. I això comporta, doncs, una dotació de subvenció, no? Si aquests punts baixen, baixa la subvenció. Una de les coses que fa baixar aquests punts és que els mestres no n'hi hagin molts en aquell torneig.
D'acord.
M'entens? O que n'hi hagi molts participants.
Sí.
Llavors això fa que la puntuació total de l'Open, per exemple, sigui, no sé, del que sigui, el punt que sigui, que hagi baixat amb l'escalat que té, llavors automàticament la dotació de la federació baixa també perquè va en coherència a la puntuació que hagi tingut l'any anterior.
Clar, tot va en consonància, no? Sí. Més grans mestres,
més
punts...
Més participacions, més punts, més dotació per l'any següent.
D'acord.
Si baixa, no, el món està molt inventat, això. Però sempre és el mateix, vull dir. Si baixen premis, baixen els mestres. Si baixen els mestres i baixen les inscripcions, tindrem menys dotació. I llavors l'any següent, què farem? Doncs el mateix, i si al final acabaria per morir. Esperem que no arribi el cas i que de moment no puguem seguir mantenint-lo, perquè és una llàstima que 37 anys d'història...
Clar, no es deixin per la borda,
no? Esperem que no. De moment, a molt curt termini, el que podríem fer d'aquí millor un any o dos seria plantejar-nos a reduir premis. I això passaria, doncs, el que han explicat ja, no? Però jo no veig de moment que hagi de morir, però clar, si es va devaluant, doncs, m'entens?
Sí, és aquella lluita constant dels organitzadors amb les qüestions econòmiques.
A veure si canvia la truita i comencem a poder... Tothom, perquè això... Hi ha gent que té problemes molt més importants, evidentment, que l'Open d'escacs. Tothom pot solucionar els seus problemes i la cosa comença a redreçar-se i ens arriba també una mica més d'ajut per nosaltres, no?
Com els dèiem, la gent de la penya condicionant una miqueta l'escenari, diguem-ho així, també. Sí. Perquè no deixa
mai
de
més
ser,
bendit, mai més bendit.
No deixa de ser un gran escenari, el Saló Teatre del Prado.
És un marc immillorable per fer això, és preciós. Tothom, és un torneig que té una gran acceptació pel lloc on és, per Sitges, evidentment, perquè és una passa magnífica per passar uns dies en aquí, pel lloc perquè és una sala del Teatre del Prado, doncs és preciosa, no és un marc incomparable, i perquè bueno, doncs té una sèrie de comoditats, té el bar al costat, la sala d'anàlisi també al costat, no s'han de moure d'allà, tenim un restaurant ara on poden dinar si és que volen arribar una mica abans, està climatitzat, vull dir, tenim una sèrie de coses, i això la gent ho valora.
Però probablement, Francesc, l'escenari, diguem-ho així, s'allunya de la modernor, Però, com deies, clar,
bueno,
el Marc
és... Però és cucató, no? És cucató.
Passió,
una vegada vam rebre, quan jo era president de l'entitat, vam rebre la visita d'un alt cara de la Generalitat, que va dir que això, que el teatre es tenia que arreglar, però que no s'arreglés molt, tampoc. Perquè així no perdria l'encant que tenen avui d'un teatre antic, que és molt maco, no? Vull dir, jo, nosaltres tampoc volem ara aquí anar a un puesto fred i que sigui impersonal, que sigui super, supermodern, però que no tingui l'encant que té la sala del Teatre del Prado. No?
Perquè hi ha hagut anys, fins i tot, recordem converses passades amb el Francesc, d'haver d'encabir la gent, allò era bé...
Bueno, a veure, podríem morir, no és el cas ara, ni penso que pugui passar a curt termini, però haguéssim pogut morir d'èxit. Què vol dir això? Doncs pues tenim més de 200 jugadors i tenim que plantejar pues, que l'Ajuntament no ens deixés algun indret més d'acord per poder ubicar doncs, a tantes persones, no? Per un compte és bo...
Havíeu fet servir fins i tot els palcos, potser?
Els palcos, els palcos més d'una vegada els vins a vi, i ja són quasi, crec recordar, unes 20 taules, són 40 jugadors més, vull dir... I bueno, vull dir, però que s'ha arribat un moment que malauradament no ha sigut així, que haguéssim hagut de deixar el teatre fins que no, o millor plantejant-s'ho, fer una part del torneig allà i una part del torneig a fora, però bueno, tant de bo vinguessin aquests problemes.
Ni és bo seria... morir d'èxit, com deies, ni tampoc és bo patir les angúnies de les que feia referència.
No voldríem deixar la sala del teatre perquè és molt maca, no? Però evidentment té una limitació. Si algun dia el torneig creix tant, doncs haurem de fer, si no deixar la sala, que no la volem deixar, pues fer un grup, per exemple, a la sala, el grup d'èlit, i l'altre grup és un espai proper que sigui, que pugui ubicar aquestes persones i d'alguna manera pues, intentar. Però bueno, tant de bo vingués aquest problema i ja ens el plantejarem, no? Malauradament, ara,
mentrestant...
no ara anem sobrats, eh?
Sí, vull dir, sí. Prado, i en altres qüestions. Parlem del material. Quan parlem del material, ens referim bàsicament als taulers,
als rellotges
i a les peces.
És la trilogia del torneig.
És un material que es conserva en bon estat, Francesc?
Sí, això ens ho deixa... nosaltres tenim material propi, perquè tenim material propi per les activitats de la penya. Llavors no podem disposar de material d'aquesta quantitat per poder fer això, no? Llavors això la federació ens ho deixa. Ens deixa el material, els taulers, els jocs, els rellotges, aquí no tenim cap problema. I llavors l'únic que tenim que tenir nosaltres és que comprar les planilles on t'apunten els jugadors i alguna cosa més que no recordo ara, però vull dir, la majoria, diguéssim, el que és taulers i jocs i rellotges ens deixa la federació a cost zero i gràcies a Déu també mateix Renolot a cost zero també ens deixa les cadires, per tant vull dir, aquesta, primer, les taules ja les tenim. Per tant, vull dir, per poder començar a jugar no és un gran cost.
Esteu servits, com es diu així. Perquè, no sé, pregunto, té molt de desgast el material d'escacs?
No, vull dir, el que són peces i taulers i rellotges, els rellotges sí que deuen, vull dir, tant picar.
Es pot espatllar o no, no?
Es pot espatllar perquè és una peça mecànica, no?
És una màquina, diguem-ho així.
Però, bueno, duren bastant, vull dir, les peces i taulers no tenen per què desgastar-se. Les taules sí que són taules multiuso, que allà al Prado, com fem tantes activitats, doncs les tenim per fer moltíssimes coses, i van boges, surten al jardí, entren al teatre, es desmunten, es guarden, es tornen a muntar. Vull dir, clar, això va, ara fem una festa, doncs vinga, s'han d'anar cap a fora. Les taules sí que tenen més de desgast, perquè tant obrir, tancar i guardar i arrossegar, però bueno, de moment encara aguanten, tenen encara consistència. Les posarem per sobre, perquè si no, per sota estan bastant ja tocadetes, però bueno, no deixa de ser... Això és una cosa que puguem anar fent.
Al cap i la fi, pel material també passen els anys, eh?
Evidentment, com totes les coses. Tu compres un material, tu poses un cotxe, veuràs
que
t'ha fet l'ITV.
Hi ha un desgast.
Pues aquí també hi ha el desgast, evidentment.
Edició número 37, com dèiem, el degà dels Opens conjuntament amb Badalona. Previsió de jugadors, Francesc, per aquesta edició?
Doncs ara, avui hem mirat les dades i tenim uns 135, més o menys.
Sí?
Sempre tindrem, suposo que 4 o 5 més. Passa que malauradament també es desapunten a última hora, perquè també hi ha un problema, vull dir, jugadors que a última hora tenen un imprevist i no poden venir. Si tot arriba, si no s'esborren molts i s'acaben apuntant els 4 ressecats de sempre a última hora, que això va amb el talent de la nostra...
Però això passa sempre, eh? Passa amb els escacs, passa amb el futbol, passa amb el...
Escolti, que sóc a temps encara, això és la típica trucada a última hora, no? Doncs llavors serim al voltant de 140. És més que l'any passat, és menys que fa 2 anys... Marca una línia de contenció, però sí que
una tendència, no? Diguem-ho així.
Una tendència a la baixa, no aquest any respecte a l'anterior, però sí respecte a anys anteriors. Per tant, vull dir, és un avís, no? Avís a navegantes, no? Que, ojo, que comencem a patir també nosaltres també, no?
Perquè hi hauria un límit, un sostre...
Per no fer-lo, vols dir?
No, per admetre jugadors, és a dir, allò que...
Bueno, el sostre el fa el marca l'àrbit, no? Vull dir, té que fer un emparellament. Nosaltres el divendres al matí farem l'àrbit farà l'emparellament i que té que tenir la llista tancada. Llavors, fins al divendres al dematí, que encara passa com per allà, a vegades venen turistes i que són jugadors, i escolta, fins a les 11 o per allà del migdia, del mateix dia 22, podem encara
admetre
gent. Uh-huh. Llavors, aquella hora, el moment en què l'àrbit tanca la llista general ja, i comença a fer l'emparellament perquè em vaig ser tard, vull dir que,
sí, sí.
D'alguna manera, si volen algú, aquesta nit passada, però no es truquen jugadors encara, i suposo que ho encara trucarà algú més, i... Uh-huh. Però el dissabte, el divendres a les 11 del matí tanquem la llista.
Perquè suposo que la pregunta que us fan quan es truquen és... Moni, els
bueno,
premis,
els,
no?
Els mestres diuen conditions, que diuen ells. Conditions és la frase com el hello, no? Vull dir, són frases tòpiques, no? Que sí. Sap tothom. Nosaltres diem que tenim una barrera, no? Vull dir, no podem dir que no tenim condicions, perquè no ens vindria ningú. Les condicions són modestes, alguns les accepten, altres no. Acabem reunint un bon planter perquè la gent... Pues suposo que també els hi passa per aquí i s'amollen, no? Uh-huh. I, bueno, arriba un moment que s'acaba el pressupost. Quan s'acaba el pressupost, pues no hi ha condicions. I llavors no hi ha condicions, pues alguns s'acaben amuntant i altres se'n van. És pues la llei de la vida, no? L'oferta i la demanda, no? Vull dir.
Terms and conditions, eh? Com
exacte,
vas dir. Perquè com funciona? L'àrbitre fa els emparellaments, com deies ara fa uns moments, què és sorteig?
No, és un programa d'ordenador, sí? Bastant complex, que té en compte una sèrie de variables,
sí.
El valor dels jugadors, el color de les peces. La primera jornada és bastant senzilla, perquè juga la meitat primera amb la meitat, o sigui, per exemple, per entendre-ho, l'1 amb el 51, si n'hi haguessin 100, el 2 amb el tal, i em jugaria el 50 amb el 100, no?
Uh-huh.
Dia. Llavors, a partir del segon es complica, perquè juguen el derrota fet el dia anterior, el colon que ha jugat, i alguna variable més, però bueno, tot això està automatitzat, i fer la llista és un quart d'hora, vull dir, el programa és molt intel·ligent i combina totes les variables.
Hi ha una preferència... pel que fa als jugadors, de jugar amb blanques o negres?
No, és totalment tècnic,
Però
s'intenta evitar sempre que repeteixin color.
No sé, algú que tingui alguna mena de superstició
o
bestieses d'aquestes, no ho sé, no pregunto,
El programa no entén d'això,
No
entén de particularitats, El programa és una cosa freda i calculada,
sí.
I aplica les variables.
Toca el que toca,
s'intenta jugar sempre amb el mateix jugador, que un jugador que tingui més punts que tens tu, si no, amb el grup inferior, el jugador que tingui més punts, que s'acosti més a la teva puntuació, s'intenta no repetir color i s'intenta una sèrie de cosetes més que es té en compte.
Clar, tu volia preguntar, vull dir, al cap de l'Open, vull dir, un jugador juga tants cops amb blanques com amb negres?
Bueno, juguen, són 9 rondes,
sí.
Segurament és impossible això que pugui repetir, no?
Sí,
normalment juga 5 amb un color i 4 amb un altre.
Val.
És molt difícil que pugui fer... que es pugui fer 6 i 3, per exemple.
Ja.
Molt difícil, perquè...
S'intenta equilibrar el màxim.
Però amb això ho té en compte. Ho té en compte,
Molt bé.
També s'intenta que tots els jugadors juguin amb jugadors que tinguin més puntuació que ell. Això ja no és tan matemàtic, perquè si són, per exemple, 7 que tenen un bloc de puntuació i 5 que tenen un altre, uh-huh. Doncs l'últim d'aquests 7 jugarà amb un que no té mateix punts que ell, per exemple, no? Però són flecos, però l'essència és aquesta.
Petits,
no?
Detalls.
Canviar de color i que juguin sempre jugadors amb el mateix bloc de punts que el seu
rival. D'un mateix nivell, diguem-ho així.
Sí, no, no, dels resultats. Per exemple, tu comences amb 0 punts, tots. El dia següent tens uns quants que tenen un punt, uns quants que tenen mig i uns quants que tenen 0. O 0 juguen entre ells, o els de mig juguen entre ells.
Perquè la puntuació és 1, mig i 0.
1 i mig, 0. Però que tu vas acumulant. Millor a la quinta ronda n'hi ha que tenen un que té 5 punts o 2, una que tenen de 4 i mig, que tenen de 4, que tenen 3 i mig, i hi ha tot un esglaonat,
sí.
que va cobrint tots els mitjos punts, no, diguéssim.
Uh-huh.
Des de 0, que pot haver-hi algun, fins a 5, uh-huh. que hagi fet el 100%.
D'acord.
Llavors aquí has d'anar combinant els emparellaments, tenint en compte tot això que t'he dit abans.
Francesc, més coses. Quina diferència hi ha entre un gran mestre i un mestre internacional?
Bueno, és un problema d'ELO. O sigui, l'ELO és el...
El hàndicap,
és la valua, no?
Sí, sí.
Reconeguda internacionalment. Llavors, vull dir, un gran mestre és un jugador que passa per mestre internacional. O sigui, tu no pots saltar directament a gran mestre.
Hi ha una escala.
És un escalat.
Sí, sí.
O sigui, de més a menys hi ha gran mestre, mestre internacional, mestre FIDE, i llavors hi ha els mestres locals de cada país, no? Diguéssim.
Uh-huh.
Llavors, el gran mestre, que ha passat per tot aquest esglaonat, ha anat guanyant els jugadors, o ha anat fent posicions mínimes en tornejos on havien jugadors bons també allà, i ha anat agafant normes, que es diuen, no? Si tu ets un MI, per exemple, un mestre internacional, i acabes assolint 3 normes, saltes a gran mestre.
Uh-huh.
O si ets mestre català, tu no pots, de mestre català no pots saltar a gran mestre, has d'anar pujant l'escala, diguéssim.
Això s'ha de seguir escrupolosament.
Exacte, i tu tens unes normes que les vas adquirint en base al torneig que participes, els punts que tu fas, i els rivals que has tingut tu directament i els que té el torneig.
Uh-huh.
Llavors els torneigos són més o menys importants, i llavors fer un punt en un torneig important és millor, val més que fer-ne 3 amb un de menys valua.
Correcte.
Perquè
correcte.
La valua d'aquell torneig que t'ha fet un punt
és, sí, sí, sí.
I ara és molt difícil puntuar, no?
Uh-huh. Quants grans mestres podem tenir aquí a Sitges?
Aquest any tindrem 8. Si no s'apunta cap, o es va borrar un, teníem 9, que era un bon bagatge, uh-huh. Se va borrar un perquè va dir que no podia, i ara tenim 8, que 8 és una bona representació. Tenim 15 grans mestres, que també és una molt bona representació. Tenim 15 mestres més que són entre FIDES, mestres FIDE, mestres catalans, en aquest cas són de Catalunya, no? Mestres catalans, algun mestre nacional. I tenim una jugadora molt bona grega, que és una mestra internacional, woman, que posa WIM, no?
Sí.
Que és Vera Papadopoulou, Papadopoulou, que és un nom mica complicat.
Papadopoulou, sí.
Papadopoulou. Sí. És una noia de 24 anys que juga amb el B i, bueno, suposo que també donarà espectacle. Tenim unes 10 noies, que, bueno, 10 fèmines que juguen, no? De diferents, hi ha jovenetes, hi ha més grans, i bueno, pues a veure si li dona color. I moltes juguen molt bé, vull dir que no, millor que no te les trobis.
No ho dubto. Deies, donant espectacle. Quan parles d'espectacle en el món dels escacs, ens és difícil...
No, espectacle, qualitat de la partida, ens refereixo.
Sí.
O sigui, la partida juga molt bé. Mira, precisament aquí aquest any no juga perquè, no sé, no deu haver pogut venir, però hi ha una noia a Vilafranca que es diu Elisabet Pérez,
sí,
que té 14 anys, que ha sigut subcampiona de Catalunya absoluta, als 14 anys, és molt bona jugadora i, bueno, tu veus una partida d'aquella noia, clar, si no hi entens no disfrutes, no?
Uh-huh.
Però veus en quina facilitat combina. I jo ara he jugat al torneig de Torredembarra, perquè aquí no puc jugar i organitzar, és impossible.
Està clar.
Llavors, per això em guardo un torneig per poder jugar almenys, no?
Sí, sí.
Si no, no jugaria res, no? I en allà jugava aquesta noia i s'ha carregat a jugadors boníssims. Té una manera de jugar i una manera de combinar que és un espectacle, vull dir. Llavors, vull dir...
El món dels escacs ja ho té, això, eh? Vull dir...
Hi ha
molt jove que ha començat a...
Sí. Bueno, és com totes les coses, no?
Passa amb tot,
gent,
evidentment.
Hi ha gent que és brillant, no? Vull dir, hi ha gent que és brillant i que només falta que l'empentis una mica i despega, no? Vull dir, és com el futbol, hi ha jugadors.
Sí, sí.
I el Messi de turno, no?
El cabal ja val des dels 4 o 5 anys.
Ja el veus, no? Vull dir, llavors, clar, li falta que una empenteta, que algú l'entreni, que algú el dispari, que el projecti, no? I doncs, amb els cas passa el mateix, hi ha gent que escolta anys i anys i anys i d'usos.
Clar, és evident, Francesc, que surtin grans estrelles del món dels escacs que no pas del futbol, ara que parlàvem del futbol, no?
Com, perdona?
Que és més difícil que surtin grans estrelles del món dels escacs. Home, que clar, no pas...
Clar.
Comparativament, l'índex de participació...
La quantitat fa la qualitat, sí, evidentment. Sí. Això me'n recordo un vegada, ho vaig comentar, que a Rússia, per exemple, durant molts i molts anys va ser, quan era la Unió Soviètica, els campions del món, però absoluts, i torneig que anaven de gran nivell, torneig que guanyaven, però és que clar, allà havien de jugar cents de milions de tios jugant a escacs, perquè el clima ja...
Sí, sí, ja convida,
la
no?
La gent no s'anava al carrer, m'entén?
Sí.
Llavors, clar, de la quantitat, de la immensa quantitat, surt la qualitat, clar, es va seleccionant i al final queden, no sé, 200 jugadors d'altíssim nivell, no? Vull dir,
però... No sé si dic que l'Europa de l'Est, en aquest sentit, han estat els grans dominadors. Aquesta tendència...
Temps enrere, sí.
Ara
ja no ho són tant, eh? Ara ja està més barrejat.
Està més repartit.
Sud-americans també són molt bons. I, en fi, ara ja no és aquell domini aplastant de la Unió Soviètica llavors, que després va ser de l'Europa de l'Est.
Sí.
Vull dir, tenen un gran nivell, són jugadors molt, molt, molt bons, però ja una mica està més barrejat, eh? Vull dir... Els americans també ja estan... Els cubans també són molt, molt bons. S'ha mantingut allà tan petit i tan problemàtic allà, tot el que tenen allà, tot el mal de port, es destaquen, perquè béisbol, per exemple, i altres esports són de tèlit, amb ells, i gimnàsia, i natació. Doncs amb escacs també tenen... Aquest any tenen 4 o 5 cubans, i cada vegada que venen cubans, tremolen, no? Els que els toquen els cubans tremolen. També fan equip, no? I entre ells i analitzen les partides i es preparen, i són jugadors molt competitius. Com són molt competitius?
Molt bé, molt bé. Quan parlem, ara que fem referència a l'Europa de l'Est, ens ve un nom, l'ucraïnès Víctor Moskalenko.
Sí, és un viejo león. És molt bo, és un jugador molt bo, és molt professional. Suposo que ha sigut un jugador que s'ha fet a base de preparar-se i preparar-se. És un gran autodidacta i és molt professional. Molt.
Uh-huh.
Ara està ratllant els 2600 d'Elo, tant internacional com català, que és molt. I és un jugador que, clar, a vegades l'enganxen aquests jugadors joves que són figures emergents, no? Perquè també ja té una edat, no?
Viu allà?
Viu a Catalunya, viu al Maresme, no recordo exactament a quina població, però ja fa molts anys que està fincat a Catalunya.
I no l'heu tantejat, allò, eh?
Sí, però querer no és poder, m'entens? El seu caché és molt alt.
Ja.
Ell s'ha ofert alguna vegada, ens ha tirat el nom, eh?
Sí?
Però quan li hem dit que quina canya tenia, hem vist que no podíem arribar a posar-li l'am, m'entens?
Sí.
És oferta, però és molt car. No podríem. Ni és la política que com a vegada hem comentat de la penya. No volem tampoc tenir a un preu que no puguem... Que tinguem que hipotecar tots els jugadors.
No, a qualsevol preu no.
A veure, hem d'intentar... De fet, hem fitxat un gran mestre suec, tu ja ho saps, l'alcalde Carlassos, que juga aquest any, que ara està fent un gran torneig a Sant Martí, que també és una molt bona persona, que també ja veieu aquí fa 3 o 4 anys, i nosaltres ja és la tercera temporada que jugarà, i és un jugador que també té un nivell, però clar, aquest ja... L'AM ja va ser més petitó, no va ser tan exigent com el...
Diem el que expliquem sempre, Francesc, s'han de reunir un seguit de condicions i condicionants, no? que el jugador doncs visqui o aquí o molt a propet d'aquí, que accepti evidentment les condicions i filosofia de la penya, mm-hmm, en aquest cas, mm-hmm, i que
s'amolli a les circumstàncies,
que s'amolli a tot el que
realment aporti algú, que doni classes,
evidentment, millor, sí.
Que ens aporti, que no sigui, no es limiti només a venir a jugar escacs, mm-hmm, vull dir, Moscalenco tot això ho hagués aportat, però un preu, un cost molt elevat.
Un preu elevat.
Que hagués hipotecat l'estabilitat dels altres jugadors de l'equip. I l'equip no és el Moscalenco, no pot jugar simultànies. Tenen que jugar 10.
Clar.
Vull dir, Moscalenco guanya cada setmana, doncs nosaltres no ho perden. Pues sí, mala
peça al taler, com es diu.
Exacte,
sí. Víctor Moscalenco, sens dubte, és una de les atraccions del torneig.
A més, un jugador que és molt tècnic i és un jugador que és molt combatiu, vull dir... Molt professional, mm-hmm. Veure-lo jugar amb ell és maco.
És a dir, que és un dels favorits, diguem-ho així.
Home, és el número 1 del rànquing, no sé si guanyarà o no, perquè, clar, els altres també pinten, no? També compten, no? Hi ha diversos GMs, hi ha 8 GMs concretament, alguns GMs són molt perillosos, i, bueno, ja ho veurem, però de sortida és el número 1. Però a vegades no sempre el número 1 guanya, no? Vull dir.
No. I això
el qual és bo pel deport, no?
Això és lo maco.
Perquè
això és lo maco.
Matemàtica pura, no?
És evident. Parlem també de la participació dels jugadors locals, dels jugadors de la penya.
Sí. Aquest any és bastant nombrosa, eh? Sí. Vull dir, anys que no ha hagut tanta, perquè a vegades són períodes estivals i la gent... Aquest any tenim 16, que pensem que 16 d'uns... És que el 50% dels jugadors de la penya, sí, en nòmina, que tenint en compte que ara estem a mesos de juliol i l'agost i que hi ha alguns estrangers, que jugadors que venen de Barcelona, que millor estan que tenen nanos, que tenen període estival, vull dir, pensant que és una molt bona participació, uh-huh, és una molt bona representació de la penya, 16 jugadors està molt bé, no, creiem, vaja.
L'objectiu, que facin un bon paper,
sí,
suposo.
Sí, hi ha jugadors de molt nivell, uh-huh, vull dir, tenim el Carlson juga,
sí,
i està, no recordo exactament el lloc del rànquing, però és un dels dos primers, uh-huh, per tant serà un aspirant. Tenim jugadors com el Josep Anton, la Casa de Vilanova, que viu amb nosaltres, que ja l'ha guanyat alguna vegada. Tenim el Santi Beltrán, que és un clàssic també del món dels escacs i un gran jugador, un gran mestre internacional nostre també. L'Enrique Fernández, tenim jugadors bons, uh-huh, tenim jugadors bons que poden donar un susto més d'un d'aquests, vull dir que vagin al tanto perquè no són prou perillosos.
A veure, sorpresa, suposo les justes, no?
Els escacs no deixen massa marge la sorpresa. Aquí no hi ha el campo embarrado,
ni
la pluja,
sí,
ni l'àrbitre que m'ha pitat esto que no és.
Ni el públic que xiula, ni...
No, aquí és tu, el teu caparró i l'altre camparró, uh-huh, i no hi ha cap més element. L'únic, al millor, la pressió del temps, per exemple, això hi ha alguns que la porten millor que uns altres. Hi ha jugadors que són mestres en saber gestionar un minut de temps i fer les jugades bones, i altres que se posen nerviosos, no? Vull dir,
sí.
La sort, bueno, té un petit percentatge, però el té, perquè potser pues, són humans, no? Vull dir, un dia...
I juga molt el caràcter de la persona?
També sí? juga.
És a dir, un jugador que tingui un temperament molt, molt...
Nerviós, no?
Molt nerviós, sé si dir molt visceral.
Sí, bueno, a veure, ell ha de saber que és un deport de noblesa, no? Vull dir,
no pot muntar un número.
Però ell pot patir per dintre, no? I pot estar... pot tenir una posició complicada, uh-huh, doncs no sap per on sortir-se, ni el temps l'està premiant, i això, potser, no tothom ho gestiona igual, eh? Vull dir, hi ha gent que es posa nerviosa, hi ha gent que li molesta molt un soroll de fora, i es giren i se tancaren amb la gent que està allà mirant, perquè potser la gent, doncs, amb el seu afant d'acostar-se a veure la partida, sense voler, evidentment, ja estan comentant alguna cosa i el distreuen. I aquella
gent pues, una mica especial, no, Francesc?
Bueno, sí, són especials, sí. Bueno, es concentra molt en la feina, hi ha de tot, vull dir, hi ha gent que... Però bueno, ells són els grans mestres, cuiden molt els detalls, no? Vull dir, ells voldrien estar tancats en una urna i estar només concentrats en la partida. Entenen que això no
és possible, evidentment.
Però hi ha alguns que són més de menys que altres, hi ha alguns que es giren i diuen alguna cosa, no? Vull dir, altres que no. Vull dir, hi ha tot. N'hi ha que fan la jugada i s'aixequen i així treuen tensió de sobre. N'hi ha que estan tota les 4 o 5 hores allà clavats a la partida. Uh-huh. Cada un té el seu tarannà i ningú és igual, vull dir, tots són, cada un és ell.
Es donen moltes taules? S'acostumen a donar moltes taules o no?
Que taules de maestro, que diem nosaltres, es donen, malauradament, perquè això treu espectacle.
Sí.
Els que van de cara als primers llocs, que són els que reparteixen els prais, que diuen ells, no? Normalment, per no perdre-ho tot, pues pacten taules de maestro, que diem, no? Fan 20 jugades teòriques o 15 i fan taules perquè tenen por de perdre un contra l'altre i quedar una mica descol·locat a l'hora de poder tenir un bon lloc que pugui accedir premis, no? Això és, no és loable, però bueno, és permeable, pues, uh-huh, tu pots jugar i...
Sí,
clar, si
forma
ho fas,
part.
Si
forma
ho fas
part.
Molt sovint, pues, llavors li direm alguna cosa, no? I nosaltres hem estat inventant coses perquè no calculin el que s'han d'emportar a priori facin taules, no? Ja. Posem diversos mitjans, com per exemple sortejar a l'última ronda un cop acabat el torneig. Perquè si tu quan comença el torneig dius el sistema de desempat, que n'hi ha diversos, llavors la gent no són tontos i calculen. I llavors se pot arribar a l'última jornada, tots sapiguen més o menys el que cobraran, i en base a això o se la juguen o fan taules, no?
Ostres, això és molt de pensar, eh?
Sí, no, bueno, és que pensa molt, eh? Pensa molt, eh? Llavors, això el que fem és evitar, fem, posem això, pues, el sorteig no és només un, sinó que són més d'un, es sorteja a l'ordre del sistema de desempat, que s'escollirà, i es fa quan s'ha acabat l'última partida del torneig. Que llavors queden més descol·locats, no? Llavors, ja, han d'intentar arriscar més perquè... No saben com
clar,
els diran.
No saben,
no?
Ben bé.
De totes maneres, al principi del campionat es juga bastant a guanyar. Ells van bastant a guanyar, eh? I es donen poques taules de maestro, que diem, no? Uh-huh. Les últimes rondes comença a ser un xou, eh? Vull dir, el que té que jugar-se se la juga, però el que està una mica ben col·locat i l'altre també li fa una mica de respecte, pues, taules, i a millor a la jornada 8 i 9, per exemple, els primers taulers, millor 3 o 4, a cap de mitja hora i han plegat.
Perquè, com en qualsevol àmbit de la vida, qui no arrisca no pisca?
Evidentment, sí? Evidentment. Per exemple, el Carlson és un jugador supercombatiu, que només dona la mà i no dona res més. Taules no, és molt difícil que les doni.
Sí, sí, o guanyo o perdo.
Guanyo, i hi ha jugadors que són així, que són combatius, i escolta, s'estima més... Per Karen Movsisian, que també juga, gran mestre armeni, també és així. Se la juga sempre i va guanyar sempre. Hi ha altres que són més especuladors, vull dir... Ja...
Perquè també és aplicable aquella teoria del futbol que diu que si surts a empatar acabaràs perdent?
Sí, segurament sí, sí? Segurament sí. Amb els escacs no tant, perquè no és així, però ja. No et jugues... Bueno, jo crec que no. Una mica, però no tant, no tant.
No tant, no tant.
No tant, no tant.
Molt bé. L'Open comença, com dèiem, aquest divendres 22.
22,
les partides es juguen a les tardes.
A les 4 i mitja de la tarda.
A les 4 de 5. A partir de quin dia, Francesc, es pot dir allò de dir, bueno, comença l'Open de debò, allò, les garrotades, en el bon sentit de la paraula. Eh?
Jo crec que comencen des del primer dia. Eh?
Sí, des del primer dia ja està.
Sí, sí, perquè vull dir, la primera ronda està molt descompensada. Jo diria que les tres primeres rondes hi ha molta diferència entre el que va davant i el que encara li va tocant. Uh-huh. Encara no lluiten entre ells, no? Llavors, van a guanyar i guanyen, i vull dir, bueno, ja estan jugant, però no... Jo diria que a partir de la quarta ronda ja són enfrontaments directes entre aspirants. Llavors, la 4, la 5 i la 6 i la 7 inclús, allà es ven el peix. I llavors, la 8 i la 9, doncs depèn, llavors juguen les especulacions o no, o hi ha jugador que veu que s'ha deixat pel camí algun punt inesperat i aquell va matar l'altre fins a l'últim dia, m'entens? Perquè si no podrà aspirar a un premi, no? Vull dir, consistent, no? Vull dir, jo diré que el més atractiu potser és, home, les últimes rondes, dues últimes rondes, perquè es decideix el que guanya. Això també, no? Vull dir, hi ha diversos aspirants, no? Com són molta gent, manté aquest atractiu, no? I les de les 5, 5, 6 i 7, perquè allà és on realment, doncs, vull dir, entre ells mateixos es van... Perquè, si no, les taules de la jornada 5, tu no saps que trobaràs a les 7 i a les 8.
I a les 8, sí, clar.
Llavors, clar, si vas donant ja concessions, l'últim dia, a l'última jornada, hauràs d'anar a morir o guanyar, vull dir. M'entens? No pots. Potser la 4, la 5 i la 6, o les 5, 6 i 7 són bones jornades, per veure una mica...
L'última jornada serà el dissabte 30.
El de 30, sí.
Dissabte 30.
Comencem una hora abans, per no acabar molt, molt, molt tard, i venen les autoritats, i per poder...
D'acord, per fer una miqueta de final de festa, diguem-ho així, no?
Exacte, no fer una hora massa intempestiva, perquè hi ha la gent que entrem poc i tornar una hora assequible cap a casa. I...
A qui hem de destronar aquest any?
Aquí. Bueno, ja veurem. El que va guanyar l'any passat juga també, potser és aquest, el magicà aquest, el José González, el que hem de guanyar. Però, bueno, aquest seria el rei, per tant, aquest és el que han d'estronar, no?
Sí, sí, sí.
Difícilment repeteix, el que guanya...
Ah, t'ho volia preguntar.
No acostuma a repetir perquè hi ha quantitat de jugadors aspirants, no? Llavors, té que ser molt bo. S'ha donat el cas, d'alguna vegada que algun jugador ha repetit perquè era molt més bo que els de més, però això que a vegades dona menys, eh? Vull dir, a millor les circumstàncies costa molt de mantenir... A millor ve de jugar molts tornejos i està saturat, vull dir... És difícil que repeteixi un jugador... que guanyi durant seguits, actualment.
Hi ha molt de moviment, és a dir, els jugadors s'acostumen a repetir a l'Open, hi ha un jugador que és fidel a l'Open...
Sí, sí, tenim molts jugadors fidels, sobretot estrangers, sí, sí, jugadors holandesos i alemans, que venen cada any, vull dir que ells venen molt i venen per fer turisme i ja venen cada any, i els mestres que també repeteixen, tant a gust i els agrada, i venen aquí, sí, sí. Hi ha un percentatge, jo no sabria dir-te, però jo crec que inclús més del 60% que venen cada any. Altre 40 rota, no? Vull dir,
val. Què guanya el campió?
El campió, pues, no me'n recordo ara, pensem que guanya 1.200 euros.
1.200 euros.
Que són macos de guanyar.
Déu-n'hi-do.
És una escala de premis, arriba fins als 10 més premis, va baixant esglaonadament. Després hi ha Tramsdelo també, vull dir que és una bona mesura, perquè clar, si no donessis Tramsdelo, això és un invent bastant maco, perquè quan abans es donava premis o només els primers classificats, que t'imagina que de 130, els de primers guanyen, però de l'11 cap al 130 s'ho miren, no? Uh-huh. Clar, hi ha jugadors que són conscients i juguen per hobby, però hi ha altres que no. Llavors es va instaurar ja fa temps, la federació i el circuit va fer el que diuen Tramsdelo. Tramsdelo vol dir, per exemple, de 1.600 punts d'elo a 1.800, això és un Tramsdelo. 1.800 a 2.000, un altre, i així progressivament. Uh-huh. Llavors, els de dalt no, perquè aquests ja guanyen teòricament calé, no? Però fins a 2.300, per exemple, són Tramsdelo, de 200 punts de diferència. Llavors, un jugador que tingui 1.800 d'elo, per exemple, perdó, 1.950 d'elo, per exemple, pot aspirar a guanyar el Tramsdelo de 1.800 a 2.000. Llavors, d'una altra manera, pot intentar cada primer, que a més també tenen premis dos primers de cada Tramsdelo, uh-huh. premi econòmic. Clar, aquest jugador mai aspiraria a guanyar, perquè no estaria mai entre els primers, però sí que cada un amb el seu grup de d'elo pot aspirar a guanyar el seu grup, o quedar segon del seu grup. D'aquesta manera acaben tenint premi aquests 10 i 8 o 9 més, són parells, yeah. i 8 o 10 més, perquè hi ha tants Tramsdelo, doncs, d'aquesta manera és un bon invent per motivar a la gent que no arribaria mai a aquests nivells, no? Pujar al quart pis, sí. que pugui arribar al primer pis, no?
Ho hem comentat en més d'una ocasió, em sembla, amb en Francesc, cada cop que ha vingut aquí a la ràdio, però hi ha jugadors que poden aconseguir una bossa important de diners.
Amb un open sol, no.
A través d'opens...
Sí, sí, no, hi ha jugadors que...
Tornejos varis...
És un d'aquests, vull dir... Si hi ha jugadors que tenen el seu any escaquístic, és jugar amb un equip bo...
Calendari fet, ja.
Calendari fet, no, ho tenen, i et truquen al febrer, Vull dir, ells fan el seu organigrama, no? Uh-huh. Tenen ingressos perquè juguen amb un equip bo de la divisió de Catalunya, per exemple, o fins i tot d'Espanya, o van a jugar al campionat d'Espanya i juguen amb, no sé, el Caja Canàries, per exemple, uh-huh. que es busquen el millor postor, no? I aquí tenen uns ingressos. Llavors, normalment donen classes a aquests jugadors, entrenen jugadors... de bona projecció, que la mateixa federació els assigna, mm-hmm. d'on sigui, no té que ser la catalana, clar. solament.
Un ingrés més.
Un ingrés més que tenen aquí. Sí. Llavors tenen, millor, alguns d'aquests juguen campionats al seu país d'origen, per exemple el Carlson, que el Carlson, bueno, Carlson no seria l'exemple de més amor pecuniari, no? però ell juga a Suècia, amb un equip suec, i juga aquí. Llavors, per exemple, hi ha jugadors alemans que juguen al campionat d'Espanya amb els equips d'aquí a Catalunya que els fitxen, o darrer fora de Catalunya, però també juguen al campionat alemà, perquè també tenen algun ingrés més. Uh-huh. I després tenen els Opens, que si tu estàs finet i vas guanyant Opens o vas quedant entre els 5 primers,
t'emportes un calaix
important. És una calaixera bastant important que t'emportes, no? Uh-huh. Si no estàs fi, doncs mira, vas menjant mongetes en comptes de soufflé. No? Però bueno,
sí. 5 minuts i arribarem a les 11. Pel que fa a la penya del Prado, Francesc, previsions de cara a la temporada que ve?
Sempre és el mateix. Estem en una època molt estable. Vull dir, aquest any vam perdre la categoria del tercer equip que havia pujat. La va perdre perquè és que pateix els problemes dels equips superiors. És a dir, si tu no pots fer una alineació en el primer equip complerta i diguéssim titular, uh-huh. has d'agafar jugadors del segon equip. Aquests jugadors del segon equip han de ser agafats les docències amb els del tercer.
Queda un buit que s'ha d'omplir amb els del tercer.
El que pateix és el tercer. Llavors això l'ha condenat aquest any perquè si no haguessin pogut mantenir-se. Si el primer equip i el segon haguessin tingut els seus titulars respectius, el tercer jo penso que s'hauria salvat perquè va estar a punt de salvar-se. Uh-huh. Llavors vam perdre la categoria. Llavors aquest any, pues, que ve, pues, bueno, el segon equip, el primer equip que va perdre el playoff a l'ascens a l'últim moment amb el Tarragona per mala sort, t'ho dic, uh-huh. ja sé que pots dir, això és un tòpic. Va ser per molt mala sort perquè es van girar partides que es havia d'haver guanyat aquesta
eliminatòria. Semblava guanyada, sí.
Però bueno, això és un joc i en el joc
sí,
passen
sí,
aquestes
sí.
coses,
el,
no?
El factor sort també hi...
Exacte, sí que juga, sí. I llavors el primer equip, a veure si aconsegueix tornar a pujar, tot i que és una condena, com ja hem parlat moltes mm-hmm. vegades, no?
És a dir, l'alegria de pujar...
diem comporta que, les vaques que, flaques de l'any següent.
Això mateix, que comporta doncs, que el patiment de la temporada següent, que és el de intentar mantenir la categoria.
Exacte, el jugador juga per guanyar, això és evident.
És evident, clar.
Per disfrutar i per guanyar.
Sí. I un ascens és un ascens.
Llavors no miren més enllà de la partida. Uh-huh. I si puja, vol pujar, no? Però un cop a dalt, ara dius, ostres, ara he pujat. Ara que em passarà l'any
que ve... Ara patir...
Sobretot ells no tant, però els que estem dirigint la penya sí que patim més perquè veiem que això serà...
És el que hem dit sempre, Francesc, la penya és un bon equip, no sé, de primera divisió, diguem-ho així.
És un bon equip de primera divisió. O sigui, primera divisió és la segona de l'escola
català. I és un equip justet per la divisió d'honor.
Sí, però el que hem dit moltes vegades, perquè té 10 jugadors, però té 5 que són molt competitius, i els altres 5 són de la casa, que sense desmereixer els dimonells.
No, evidentment.
Són de la casa, i són els que, els de la casa que porten il·lusió a la penya, no? Precisament els de Sitges, no? No tenen el nivell que tenen els altres, no? Llavors, clar, l'equip està descompensat. quan em conjugues en una categoria on, on no és tan, això no és tan important, vas fent. I una cosa que em pensa, ai, mira, jo guanyo un d'aquí, guanyo un de dalt, vull dir, a divisió d'honor això no, guanyen, això és una matemàtica pura. I, uh-huh. I llavors van canyar els de darrere, diumenge, darrere, diumenge,
sí, sí, sí.
I t'acaben perdent el partit, no? Vull dir, els de cinc de davant havien de guanyar sempre, i clar, estan jugant contra gent com ells, o més bons que ells, uh-huh. Això és impossible, no? Llavors, a primera era si pugem, però esportivament, ojalà pugem, però després ja ho patirem, no?
Clar.
El segon equip, pues, li passa que està molt ben posat a la categoria on està, que és la quarta del, del rànquing de Catalunya,
sí.
Però no acaba de pujar perquè té, que, té absències, perquè hi ha problemes, i com la gent treballa, uh-huh. I té que suplir absències del primer equip, només li falta aquella mica per poder pujar. No?
Aquell petit salt qualitatiu, exacte. Diguem-ho així. Eh?
I el tercer, el millor que tenen, pues, penso que pot tornar a pujar a la categoria. Jo penso que això serà una mica l'organigrama.
El full de ruta.
El full de ruta.
El full de ruta.
El full de ruta de l'any.
Perquè, molt ràpidament, per acabar l'escola, funciona?
L'escola molt bé, sí. Té molt bona salut, està molt bé. Aquest any hem tingut 21 nens. Uh-huh. Hi ha moltes nenes que juguen. Hem fitxat, tenim 6 jugadors de l'escola que van ja enrere any, han fitxat i segueixen amb un grup d'èlit de l'escola.
Sí.
Inclús juguen els campionats comarcals, o sigui, perquè a nivell escolar hi ha campionat comarcal, doncs ja, que juga, aquest any es va jugar a Sitges, uh-huh. Però que és el Garraf, diguéssim, sí. No? Llavors es juga el provincial, que també va ser Calella, uh-huh. I juga llavors l'absolut, que aquest any ens va ser Salou. Llavors, clar, vam col·locar a la final de tot dos jugadors de l'escola, tot de Catalunya,
sí, 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 sí.
Va quedar segon i l'altre va quedar tercer, perquè són trams d'edats, no?
Uh-huh.
O sigui que tenim la salut, l'escola gaudeix de bona salut.
Molt bé, i qui sap si en un futur aquests jugadors però, doncs, aquest, podran aquest, defensar els colors de la penya.
Aquest hauria de ser el camí.
Aquest hauria de ser el camí.
Sí que és llarg, no?
Sí, sí.
Però el camí natural hauria de ser aquest. Jugadors de cuidar molt l'escola, uh-huh. Que els jugadors de l'escola destaquin, que vagin pujant i que arribin a ser figures. I ja ha passat aquí en temps, en èpoques anteriors.
Sí, sí.
Els jugadors del primer equip ara van néixer de l'escola.
De l'escola.
Però ara és més difícil, perquè abans l'escola era més fidel.
Ja.
No hi havia tantes activitats, els nanos eren es comprometien
sí, sí, més.
Ara,
constants.
Ara, com nanos fidelitzant-nos, uh-huh. Les activitats que tenen i se'n van fora i és molt complicat.
És complicat.
Però bueno
en fi, que la cosa va bé, com diu en Francesc. En mig minut arribem a les 11, agraint un cop més la presència d'en Francesc González per parlar d'aquesta edició número 37 de l'Open. Francesc, gràcies, repeteixo.
Gràcies a vosaltres.
Bona sort, bon Open.
Moltes gràcies.
I a gaudir-ne. Nosaltres els deixem momentàniament, com sempre, amb les notícies en Com Ràdio. Tornem d'aquí uns moments per parlar ja de la festa major d'aquest 2011.